El migrante tiene que ser recibido, acompanyado, promovido e integrado.
I fins i tot li pregunten al Papa Francesc si sap què és el Tinder.
¿Y sabe usted lo que es Tinder? Tinder.
Oh, qué bien. Me está haciendo pasar vergüenza. Me siento una anticuado. Aplicación,
es una aplicación de teléfono como para conocer gente.
No, realmente no. No el teléfono. Bueno, no digo así, se marca así ahora, pero el teléfono normal.
Jordi Évole ha aconseguit fer aquest documental perquè té una molt bona relació amb el Papa des que el va entrevistar l'any 2019. De fet, durant el confinament per la pandèmia del coronavirus, fins i tot van parlar per videotrucada a Disney Plus. Aquest documental de la gent jove preguntant al Papa Francesc, que s'estrena avui. I així sona, atenció, el més nou de el gran Nil Moliner. Es diu Súbeme el volumen i compta amb la col·laboració de la colombiana Petition i és un dels avançaments del proper disc del Nil Moliner. I per cert que ja s'ha presentat el cartell de Festival de Portaferrada, entre els quals hi actuaran els Crystal Fighters. O Wilco. O Ludovico Einaudi. O el gran Ben Harper. El festival es farà del 7 de juliol al 20 d'agost i ofereix una quarantena de propostes que també inclouran catalans i actuaran, entre d'altres, Mishima, Blaumut o La Pegatina. Les entrades de tots els concerts surten a la venda aquest migdia. I encara en plana musical, avui cap a 11:45 commemorarem una efemèride que ens demostra que tots ens fem grans, tinguem l'edat que tinguem, però que la música és el jutge que ens va dient que efectivament ens ho estem fent, de grans i molt grans. Entre altres coses, perquè demà passat farà 50 anys, 50, que... 50, eh? Que aquesta cançó va representar Ràdio Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Doncs avui a 11:45 ho recordarem, i ho recordarem amb Amaia Uranga, qui era la veu de Mocedades, actual membre del grup Consorcio. Amaia Uranga, aquest matí per parlar, 50 anys després d'aquella actuació de Ràdio Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Eres tu, de Mocedades, que va quedar en segona posició. Però abans de les 11 tindrem a l'estudi de RAC1 una de les grans actrius de la història recent de Catalunya. Ha protagonitzat desenes d'obres de teatre, de sèries, de pel·lícules, i fa un any va anunciar que havia deixat el món de l'actuació per culpa de l'Alzheimer. Es tracta de la Carme Elias, guanyadora d'un Goya, un Gaudí d'Honor i una Creu de Sant Jordi. Ara bé, aquest matí parlem amb ella sobre el llibre que acaba de publicar, Quan deixi de ser jo. Unes memòries molt sinceres, crues, que va decidir escriure des que es va retirar arran del diagnòstic de l'Alzheimer. Per què va decidir fer-lo públic? Com està ara? Com afronta el futur? A les 11 en aquest estudi, Carme Elias, al món a RAC1. I a la resta dels esports amb Repsol, a RAC1 us hem explicat que el Barça ja ha venut, atenció, 12.000 entrades per la tornada de les semifinals de la Champions femenina el dijous 27 d'abril al Camp Nou a 6:45 de la tarda. Una xifra molt rellevant tenint en compte que encara no s'hi ha jugat ni el partit d'anada a Londres. Això serà, recordem, el 22 d'abril dissabte al camp del Chelsea a 13:45 del migdia. Recordem que les entrades estan disponibles al web del club i costen entre 13 i 31 euros. Els socis tenen un descompte del 50% i en poden comprar 3 de cop. A l'Espanyol ahir recordem que el club va presentar Luis García com a nou entrenador. L'Asturià ha signat fins l'any 2024 i ahir ja va fer una declaració d'intencions. Diu que la idea és convertir l'Espanyol en un equip que posi contra les cordes als rivals.
Soy una persona que cree mucho en lo que hace, que se involucra muchísimo en los proyectos y que lucha hasta el final. Y eso es lo que estoy convencido de que este equipo va a hacer. Va a luchar, va a tratar de jugar bien al fútbol, va a tratar de asociarse, va a tratar de ser vertical y va a tratar de que los equipos no les guste jugar contra nosotros, porque a nivel defensivo vamos a ser guerreros.
Molt bona pinta. A Luis García com a entrenador de l'Espanyol, que debutarà, recordem, dissabte al migdia contra l'Atlètic de Bilbao a Cornellà al Prat. La primera bona notícia per Luis García és que l'Atlètic de Bilbao va haver de jugar una pròrroga ahir en el seu partit de Copa i a més va quedar eliminat. Més coses. Un equip de l'Aràbia Saudita li ha ofert a Leo Messi 400 milions d'euros per temporada, segons ha informat el periodista especialitzat Fabrizio Romano. Es tracta de l'Hilal, el rival de Cristiano Ronaldo, de l'Al-Nasser. Pel que llegim la proposta, no acaba de convèncer Messi, que prefereix seguir jugant a Europa i, evidentment, si pot, tornar al Barça. I en handbol, el Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 13a vegada consecutiva després de guanyar ahir el Valladolid i que el Granollers, el segon classificat, ensopegueix a Benidorm. És el títol de Lliga número 30 per la secció i l'entrenador Carlos Ortega en va treure pit al Tu diràs de RAC1.
No es ganar, es como se gana, ¿no? Hemos estado demostrando partido a partido esta temporada que el equipo se toma las cosas en serio y queremos ganar todos los partidos y la mejor forma de respetar a nuestros rivales es competir con la máxima seriedad posible, ¿no?
Al Barça encara li queda, recordem, la Champions com a gran al·licient d'aquesta temporada. En porta dues de consecutives i s'enfronta al GOG de Dinamarca als quarts de final. En tenis, Rafael Nadal i Carlos Alcaraz no jugaran al Masters 1000 de Monte Carlo la setmana que ve perquè encara no han fet net dels seus problemes físics i tot això el dia en què el Joventut de Badalona va perdre de 12 punts a la pista del Gran Canària en partit de la Lliga ACB.
L'energia que li cal al teu cotxe per portar-te a la feina cada dia. I la que et cal per teletreballar a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta l'energia de casa teva amb Repsol i estalvia entre 5 i 20 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wilet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
I el trànsit.
Norauto, els experts en el manteniment del teu cotxe, t'ofereixen aquest espai.
Anem al RAC a comptar cotxes amb l'Àlex Huguet. Àlex, bon dia.
Molt bon dia. Ha millorat una mica la situació per l'accident a l'AP7 perquè no es fan desviar els vehicles, tot i que es mantenen dos carrils tallats en sentit nord a Tarragona i encara hi ha 7 quilòmetres de congestió de retruc a l'N340 en sentit nord fins a Altafulla. Pel que fa a les avaries de l'A2 al Bruc i la C31 a Badalona, ara s'ha obert el carril tallat a Badalona. En aquest cas era per un autobús avariat i l'A2 al Bruc encara sí que manté aquesta part de la via tallada. I en general, malgrat aquestes incidències, es confirma un matí molt tranquil pel que fa a les retencions en vies habituals de la xarxa viària, amb alguns punts amb circulació intensa i aturades intermitents, com a la C58 a Montcada arribant a Barcelona o a la B23 a Esplugues per entrar a la Diagonal. És tot des del RAC. Molt bon dia.
I tots aquells que sou usuaris habituals de Rodalies, sapigueu que a aquesta hora continuen els retards de més d'un quart d'hora a la R4 entre la Granada i Vilafranca del Penedès per una incidència en un tren de mercaderies. Renfe ha demanat autobusos per fer el tram, aquest tram afectat, entre Vilafranca i Sant Sadurní per carretera en els dos sentits de la marxa.
Pare, revisa el que llences, perquè aquest envàs no va en aquest cubell.
Tota la raó. I tu saps què has de revisar sense falta?
El meu cotxe.
Exacte.
A Norauto fes mi ecorevisión oficial amb 15 euros de descompte sense perdre la garantia del fabricant. Exclusiu a Norauto.es. Demana cita. Quilòmetre a quilòmetre, avancem junts.
Bé, i ara he de dir que m'he llançat en una piscina, encara amb aigua, per sort, i acabem aquests apunts aquí al món RAC1 perquè a la punt final precisament anava de Ràdio i Televisió Espanyola a Eurovisió. Jo, de debò, passant per la nostra gran experta en Eurovisió per sobre, de Jordi Ramos, que diu que aquesta cançó que li encanta i que clar, tots s'apunten ara, tots aquests s'apunten ara, tots aquí a Blanca Paloma i aquestes coses, quan a la resta de la redacció per votació popular està molt més a favor de Vico, però molt més a favor de la cançó de Vico. Però bueno, això va passar, ha passat ara fa uns dies, però clar, si tirem 50 anys enrere, com dèiem... Ara, això és una cançó per anar a Eurovisió. Aquest divendres es compleixen 50 anys, com dèiem, de la cançó que el grup Memoceades Eres Tu va presentar a Eurovisió, una de les grans cançons que s'han enviat en aquest festival, i encara ara una de les preferides del públic eurovisiu. Tot i que no van guanyar, van quedar només 4 punts de la representant de Luxemburg, que és qui va guanyar Anne-Marie David amb aquesta Tu te renocotras. Malgrat això, és innegable que van ser els grans triomfadors d'aquell any, si tenim en compte que van vendre 1 milió de còpies als Estats Units i es van convertir en el primer grup espanyol que aconseguia el primer lloc a la llista Billboard americana. Bueno, van acabar els Mocedades com el Rosari de l'Aurora. El que dèiem, avui al Monarracú parlarem amb qui va ser cantant de Mocedades, Amaia Uranga, a qui li preguntarem qui va escriure el tema, com va anar l'actuació a Eurovisió o com els van rebre al tornar. I sí, allò que us explicava al principi, que estava previst fer-ho ara, però m'he pensat, sabeu per què? Sabeu qui és el llançador de piscines professionals del programa? Torna-hi. Torna-hi, Oriol. Que no... Eres tu, efectivament. Xavi Pérez, entre els quals, o Jordi Saumell, entre els altres. O Jordi Ramos, que ell sempre ha preferit la Blanca Paloma.
El món a RAC 1. Amb Jordi Basté. Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa't a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
9 i 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Pere Mas.
Ramon Rovira, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Xavi Domènech, bon dia i bona hora. Què tal?
I bona hora.
Bon dia. Hola.
Ho fas precisament, eh?
Xavier Melero, bon dia.
Bon dia, tingui.
Bon dia. Anna Gómez, què tal? Bon dia, Anna.
Que esteu divertits.
Bueno, sí. Doncs, que no sabem exactament si pugem o baixem en un dia com avui, saps què vull dir? Què és això d'avui? Hola, què tal, Francesc Marc Álvaro?
Bon dia i bona Pasqua.
O igualment. Pere Maria, què tal?
Bon dia, alegria. Una precisió tècnica. Xavier, si un altre dia, quan estàs allà, et saluden, pots contestar des d'aquest micro, no cal que vinguis corrent fins al teu.
Tens
tota
la raó,
Hola, Excels, eh?
Hola, què tal?
Mira.
Bueno,
distrets.
Ara per... Bueno, ja t'ho explicaré ara. Sí, sí. Ara t'ho explicaré si estem distrets. Bueno, te'n recordes de l'Eres tu, Melero, no?
Sí, home.
De Mocedades. Ui, sí. Avui parlarem amb Amaia Uranga.
Com a diabètic, no?
Sí, sí, molt. Molt 50 anys, eh? Sí.
Però la... Això de Mocedades ha anat canviant. Em sembla que només queda ella, ja, no? No, varen canviar el nom, ara es diu el Consorcio. No, no, és que això de Mocedades té història, perquè sí, es van barallar els germans, es van barallar...
Bueno, primer que en van buscar
uns
quants.
Es van quedar el nom. Bueno, exactament, sí.
Van traspassar uns quants.
Alguns, sí. Eren molts, no? Eren com l'Orfeón Donostiarra.
Bascos ho eren, el que no sé si fos l'Orfeón. I jo deixava una vegada al Palau de la Música i la Maia ja anava amb cadira de rodes.
Carai.
Sí, estava fotudet en aquells moments.
Ara
sí,
no sé com... que es va trencar el genoll, no sé què havia passat, però en fi, ara ja té una edat, ja. Clar, és que el que fa la música és demostrar-te el pas del temps. Clar, sí, és que jo me'n recordo. Era molt petitet, molt petit, molt petit. Però encara me'n recordo d'aquell dia del festival, perquè és clar que en aquelles èpoques, com també comença a passar ara, el Festival d'Eurovisió era un espectacle de masses, eh? Vull dir, ho veia tot Déu davant de la tele, la família, tot allà... Tot allà.
Home, el que no hi ha, només hi hagués un canal ajudava.
Sí, evidentment. Evidentment, però ara passa, eh? Ara estem d'acord o no, Pere, que ha tornat amb efervescència al Festival d'Eurovisió?
A mi m'agradaria que algun dia el Miqui, el Guillem i el Teu i algun d'aquests ens expliquin en quin moment es fa el clic d'aquesta resurrecció.
Jo crec que n'hi ha dos. Una, amb Moté, Quan va la rossa?
Però és un tema europeu, no només és Espanya, jo crec que és més general.
És un fenomen raro, perquè jo, per exemple, a casa meva tornem a veure el Festival d'Eurovisió, quan la meva filla em diu, jo vull veure el Festival d'Eurovisió, la meva filla té 23 anys, és a dir, i estem parlant de fa anys, ja diu. I a més es converteix en un cert fenomen, una certa trobada social, familiar, entre altres coses, perquè, per exemple, ella difícilment comparteix, no sé si us passa a vosaltres, però difícilment comparteixen la televisió amb els... Jo que fèiem abans, els fills que ens quedàvem amb els pares, els fills, jo vam dir, escolta, tu, mi no m'atabalis, no? En canvi, el Festival d'Eurovisió, sí.
És un fenomen kitsch, també. Ningú no es pren en sèrio les cançons del Festival d'Eurovisió. Tothom sap que és un gènere festivalero, que no té excessiva qualitat. I després és un fenomen, també, que s'ha convertit en una icona gay.
Sí.
També és veritat, sí.
Que això, per mi, és la vessant més simpàtica que té aquest revival del Festival d'Eurovisió.
Hi ha una cosa que passa també amb el festival, que jo crec que amb el que dieu, que és que, efectivament, ara, per exemple, Jordi Ramos, que no el portarem aquí perquè si no acabaríem demà passat, perquè clar, està emocionat amb això, però és veritat que ja no és només un festival musical. No és només un festival musical. Per exemple, és un festival de... L'escenografia és importantíssima. A mi la cançó de la Blanca Paloma em sembla una cançó, diríem que no fluixa, no. Fluixíssima per anar molt... és una qüestió personal. I m'agrada molt la cançó sueca, per exemple, perquè és més festivalera. Allò que deien de petita és més festivalera. Però és clar, aquesta, quin problema, quina sort té? Que és que la posada en escena d'aquesta noia que es fa dir la Blanca Paloma és allò com molt... Ostres, com molt preciosa. No ho sé.
Però
tu te'n recordes d'Ana Gómez o no d'Eurovisió i del Mocedades?
Sí, 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 a mi m'ha passat com vosaltres, he estat molts anys sense mirar-ho, sí, i a partir d'Operació Triunfo i La Canalla, el que diu el Ramon, doncs que els nens ho volien mirar perquè es va tornar a posar de moda, doncs ens va tocar tragar-nos-ho. I a mi em passa que no miro res, però si m'enganxo, llavors ja m'enganxo, m'entens? Com tantes coses a la vida, i aleshores ja miro. I ara fa 2 o 3 anys doncs, que em sembla que si venen els nens al cap de setmana, doncs ho miren, i llavors ho miro jo també. Però jo també sóc més de Vico, d'una noche entera, se m'ha pegat.
Home,
i a dies que no me la puc treure del cap.
A tothom.
A mi m'agradaven els comentaris geoestratègics del José Luis Uribarri.
Aquest era el tema.
Aquell, Portugal no nos vota perquè l'Aliança Ibèrica...
Sí. No, perdona, i del tio avançava abans de que votessin el que votaria cadascú.
Este nos dará
3 votos. Era bestial, i on s'ho pagava?
Inglaterra no nos votarà per la tradicional enemistat entre la pèrfida
Oriente. Ara no ho pot explicar, però també m'agradaria saber si algun dia també ho sabia pel delay.
Ah.
M'agradaria saber-ho, que el delay era universal en aquelles èpoques.
Ah, doncs escolta, era bestial. Jo m'ho vaig empassar.
No, ara vendrà-hi de 12 puntos.
No, Portugal, sí, per la fraternitat ibèrica, no es va votar. Te recordes?
Francesc Marc Álvaro.
Sí, home, jo sóc un nen de la primera Eurovisió. És a dir, és evident que me'n recordo de tot aquest xou. També és veritat que... Crec que en aquella època la gent ho mirava seriosament. És a dir, és ara que hi ha la mirada irònica, kitsch, diguem, absolutament conscient de que tot és una conya. En aquella època això era com semblava una cosa important. No semblava que era una cosa com de conya. I semblava, a més, que, com deia el Melero, com que hi havia una sola tele, que tothom estava pendent del que passava, no? Jo ja reconec que en la segona etapa, diguem, no m'he enganxat, diguem, ja m'he agafat gran i no ho he vist. Em sorprèn, sí, que la gent jove, o molt, una part de gent jove, ho visqui amb tanta, diguem, amb tanta furor. Sí, és una sorpresa per mi.
Amb passió. Hi ha gent aquí al diari, els de la Blanca Paloma, els del Vico, i gent molt jove, eh?
Anna, jo no sé si et passa a tu, conspicua representant del món independentista, però és que jo, que per exemple gent que conec que no poden, vamos, que es posen malalts quan guanya la selecció espanyola de futbol, amb l'Eurovisió volen que guanyi Espanya.
Jo sóc molt poc dogmàtica, Ramon. Jo sóc molt poc dogmàtica.
Però jo t'asseguro que els conec,
si m'agrada una cosa, m'és igual, si és espanyola, francesa... Vull dir, així em va la vida, m'entens? Vull dir, no segueixo el formulari. Jo el que m'agrada i m'és igual.
Està bé.
De tota manera, 50 aniversari per 50 aniversari, ara és el 50 aniversari de The Dark Side of the Moon, dels Pink Floyd. Tot no era així de kitsch.
No. Xavier Domènech està callat amb aquesta. Sí, no, perquè devia llegir Marx.
Per exemple, perdó. Per això la geopolítica, jo era molt petit, crec. Però quan va guanyar Israel amb l'Aleluia, l'Ola, segur que hi havia... En aquell moment jo no sé què estava passant, no recordo si els alts del Golan estaven aquí, si l'exèrcit d'Egipte havia fet tal cosa, però segur que hi havia un rerefons polític, igual que va haver-hi en Ucraïna l'any passat.
Recordo que no sé quin rerefons polític hi havia haver-hi, perquè algun... va, en aquell era quan va presentar a Espanya a Betty Misiego,
que va quedar segona.
I que va quedar segona perquè l'última o l'última penúltima en votar va ser Espanya i el jurat d'Espanya li va donar la màxima puntuació a Israel i va capgirar el marcador. Sí, sí. En algunes diaris es va parlar de decisió quijotesca d'Espanya.
La hidalguia.
De totes maneres, en cas d'Espanya, no hi ha hagut, que jo sàpiga això, el Jordi Ramos, en, que és un historiador...
No sé que haurà venit el Ramos, eh?
No, em sembla que no hi ha hagut mai, excepte el cas que Espanya ho va organitzar, que guanyessin tres de cop. Us en recordeu d'això? Sí, home, sí. Espanya va guanyar amb el Lalalà, amb la Maciel. Sí. Això sí que és la prehistòria. L'any, no. L'any següent ve la Salomé. Guanya la Salomé, però guanyen dos més. No sé si és Gran Bretanya i un altre país. Hi han tres guanyadors en un any que no s'ha repetit mai més. Va haver un empat.
Un empat.
Bueno, una cosa... Bueno. No us en recordeu, d'això?
El Ramos té una sorpresa, que avui no l'explicarà, però va, una sorpresa, perquè, escolta...
Feia Vivo Cantando, la cançó?
Sí.
Salomé.
Bueno, són les 9:20.
Que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando...
Està horroritzat a Javier Melero, he de dir que en aquests moments està horroritzat.
Això només es pot escoltar... En fi, quan vas quatre
popular,
copes per
Javier,
davant.
Escultura popular.
Has d'anar quatre copes per
davant. Aviam, espera't un moment, que ara Albert Sor em diu que és un altre expert en Eurovisió, perquè de fet no hi va anar. Sí, perquè... És igual, això és una opinió meva. Bueno, va cantar en català, recordem el Siderland al Benidorm Fest, i recordem que ara em diu que amb Salomé, Espanya, primera, empatat a punts, quatre. Espanya,
fixa't tu.
Regne Unit, que va presentar l'Ulu, Països Baixos, amb Lenny Kurr, i França, amb Frida Bocara. Mira, gira. 9:21. Bueno, espera que encara un podem empitjorar, això. Clar, jo suposo que si hem de parlar amb algú que ens pugui valorar si la Fiscalia ha d'actuar amb el tema de l'Anna Obregón, fixa't el que estem parlant, és algú expert en dret civil, no, suposo, Melero?
Sí, segur. Inscripció al registre civil, filiació... totes aquestes coses de dret registral i de dret de família.
Ara trucarem algú, si podem trobar algú. Comença l'ull de poll. Has vist? Comences tu, ull de poll. El tema de l'Anna Obregón, perquè, esclar, jo no sé si va a les pàgines d'economia, a les pàgines de societat, a les pàgines del cor...
D'Eurovisió a l'Anna Obregón. Això té una línia argumental, això té relat.
Sí.
Setmana Santa.
O sigui, no, però és que, aviam, jo me'n recordo que avui deia a les 8 el Terenci Moix la va batejar com Chupita Telerín, a l'Anna Obregón.
El gran
Terenci Moix, que es preguntava també en el llibre de Xules i Famoses si Anna Obregón no fos la cretina integral que se'ns mostra, es preguntava, i si no ho fos. És bestial, perquè tothom està ara ja vist totes les televisions d'aquí d'allà, de més enllà, no. I el tema, després parlem de trama, també, però és el tema de l'Anna Obregón, i ja no és només per el simple fet, hem passat de parlar d'una gestació del debat, que està molt bé, de la gestació subrogada, a parlar ja del personatge en si, és a dir, ja de l'exclusiva, a més, lectures contra programa a la revista Hola i mostra públicament la imatge de la dona subrogant.
És evident que ja ha començat el circ de les exclusives i tot això. Si dones per fet el debat de la gestació subrogada o dels ventres de lloguer, doncs el donem per fet. Tot i que hi ha una cosa que s'ha de repetir. Aquest nen necessita un pare i una mare, o dos pares, o dues mares, o un pare o una mare, però no una senyora que li explicarà que és el seu net, que el nebot, que les revistes... O sigui, aquest nano perdrà la qui li farà de mare quan tingui 18 o 20 anys, posem per cas. I, a més, veurà que ha estat objecte d'una mercantilització i d'un espectacle absolutament denigrant, sota el meu punt de vista.
Que entenc que, a més, no és que li faci de mare, sinó que li farà d'àvia.
Sí, bueno, no ho sabem, perquè és l'àvia genètica, però li farà de mare, suposo. Bueno, o li farà de mare àvia.
No, li farà d'àvia.
Bueno, li farà el que vulgui, però aquest nen necessita una mare. I algú que li ensenyi els valors, algú que li digui no, algú que li faci menjar i algú que li faci fer totes aquestes coses. Algú ha de donar-li aquesta educació, això d'una banda. De l'altra, tota la discussió jurídica aquesta, bueno, que vingui el responsable de dret civil i ens ho expliqui. Al final s'ha de protegir el dret del menor, tot i que és menor, ja existeix als Estats Units. Tindria... tela la cosa que s'hagués de quedar allà o que tinc que vingués aquí com a estranger, no?
Però per què? Aquest nen neix als Estats Units i automàticament té dret a ser inscrit com a ciutadà nord-americà?
Bueno, sí, no dic que només pogués tenir aquesta nació.
És que si és un problema de que però, Espanya puguin amb un registre civil no, no sé quines històries, escolta'm tu,
a mi el que m'ho estàs que vindrà ara que veurem a les revistes i a les teles aquí, ja ho estan fent, a les anes rosses, les grisos i tal, creant una certa opinió de que això és normal, que això està bé, i com que és l'Obregón i ens cau simpàtica, ha de passar. I clar, afrontar la pèrdua d'un fill, que és una cosa gravíssima, i moltes vegades que es repeteix, que igual que hi ha un nom per anomenar un fill que ha perdut els pares, que és un orfe, o una persona que ha perdut la parella, que se li diu vidu, no hi ha un nom per anomenar una persona que ha perdut un fill. Això s'explica moltes vegades com una constatació de que és una anomalia molt greu, i que és una cosa molt bèstia, que és el pitjor que li pot passar a un pare, segurament, vaja, segur. O una mare. Doncs, ara començarem a veure un cert blanquejament de tot això. I una certa mena de comprensivitat... Però,
mira, és que això no és el que diu ella. És que no és el que explica ella. No,
jo et dic, el que veurem ara a les llistes...
No, és que estem amb el discurs de la setmana passada.
I el que quan tu vagis avui a la peixateria o vagis al bar a fer el cafè, et diran, no està tan malament això. I al final no estaràs parlant d'altres coses que potser són molt més importants. Com que l'increment del cost de la vida, el no sé què, les hipoteques i tots els problemes que tens. Estaràs distret amb això. Però amb un tema en què la percepció acabarà sent... que això està bé, i això és un disbarat des del minut 1.
Això, sense cap mena de dubte, ho vam dir la setmana passada. Estem d'acord amb això. Ara, aquesta setmana ha canviat el relat. La setmana passada dèiem que aquesta noia havia volgut tenir aquesta criatura per superar la pèrdua del seu fill. Per tant, per fer un clon del seu fill. Això no és veritat, segons explica la revista aquesta setmana. Diu, el meu fill, abans de morir, em va demanar com a última voluntat que volia això... un bon ventre de lloguer que a través del, suposo, els seus gens o el seu esperma que havia congelat, tenia una criatura. Bueno, i ella ha complert la seva última voluntat. És que això canvia el relat. Per tant, ella ja sap des del minut zero que serà la iaia. Això no vol dir... No, estic d'acord amb tu, eh? Tot plegat és una barbaritat. Però, insisteixo, ja no estem parlant d'una persona que té un trauma insuperable, o com a mínim, això és el que ella diu, després d'haver quedat... d'haver perdut el fill, sinó un fill que li diu, escolta, la meva última voluntat és que engendris, evidentment, a través d'un ventre de lloguer, no sé com ho hagués pogut fer-ho, un fill meu. Bueno, escolta tu, què vols que et digui?
Això és una mica, salvant totes les distàncies, saps el que passava amb els edificis que construïa el Jesús Gil, que construïa un edifici completament il·legal, i quan ja estava construït allà al mig de Marbella o al mig de Madrid, deia, i ara què, l'hem d'enderrocar? O val més que signeu un paperutxo i me'l legalitzeu. I salvant totes les distàncies, el nen ja està aquí. Sí. I evidentment s'ha d'escriure el registre i ha de tenir tots els drets de la infància assegurats com els té tothom. La reflexió sobre si la subrogació, si la gestació subrogada està bé o està malament, aquí ja transcendeix, perquè aquí ja tenim una nova persona, un nou ciutadà. O sigui que hem d'anar a córrer...
Anem dient nen i ciutadà, i és una nena, eh?
Sí.
Bueno, nena i ciutadana, sí. Ah, però, perquè... bueno, jo l'utilitzo en genèric, encara es pot fer, no? Encara no ho ha prohibit ningú. Això per una banda. Jo crec que... Jo no conec a ningú que hagi hagut de recórrer a la gestació subrogada, i quan llegeixo alguna sobre gent que fa això, són gent que tant pot comprar un nen com un Ferrari, com un iot, com unes vacances a Bali. O sigui, em sembla que el target d'aquest tipus de problemes és molt concret, molt determinat. Em sembla malament, però no crec que l'Estat tingui cap dret a intervindre aquí.
No. Perdoneu. Anna Gómez, sisplau, que no l'han escoltat ara. Sí,
a veure, jo ja li he dit al Ramon, vaja, i als oïdors en general, que sóc poc dogmàtica i m'agrada el cinema de la Isabel Coixet, les cançons del Serrat, adoro el Rafa Nadal i el Leo Messi, que no parla ni una paraula de català. I em considero feminista, vaja, des del bressol. Però estic indignadíssima amb la reacció del feminisme amb la subrogació o amb els ventres de lloguer, digue-n'hi com vulguis, políticament correcte. És a dir, ens hem de posar al cap que les realitats existents se'ls ha de donar una cobertura legal, perquè si creguéssim amb la resignació del que pot ser, el que no pot ser, no existiria ni la fecundació in vitro, ni els matrimonis homosexuals, ni les 20 famílies diferents que ha reconegut l'Estat espanyol. Ara està prohibit i, per tant, només poden acudir a la, sub, a la, a la maternitat subrogada aquells que tenen diners. I això és una absoluta barbaritat. Nosaltres no som ningú, jo l'Anna Obregón me la bufe i no sé ni qui és ni m'interessa res de la seva vida. Però crec que ha posat damunt de la taula un debat molt interessant. És a dir, hi ha un munt d'homes que tenen... la mania tinc de dir homes. Hi ha un munt d'homes que tenen 70, 80 anys que són pares. I entre els dos han de sumar 100 anys, me sembla, amb la legislació espanyola, es casen amb noies de 20 i tenen fills. A ningú li sembla absolutament malament això. Ara una dona posa damunt de la taula doncs, que amb 68 anys, menopàusica perduda, vol tenir un fill i tothom se li tira en contra. Qui som nosaltres per jutjar? No sabem res de la seva vida, per què ho ha fet, per què ho deixa de fer. No sabem la xarxa personal ni de cobertura que tindrà d'emocions aquest nen quan ella falti. Evidentment sabem que té diners, però si només deixem que, i no, com la prostitució, no i no, són realitats que existeixen i que per tant s'hi ha de donar cobertura legal, igual que les adopcions i igual que tot el que ha anat evolucionant la societat espanyola i mundial en general, i que ha de tenir una cobertura legal, dient que està molt mal fet i que és una barbaritat, no deixarem que existeixi. Per tant, no siguem tan hipòcrites i donem una legislació a allò que existeix, que aquesta és la nostra missió a la vida, com a responsables cívics i polítics.
Sí. Xavi Domènech, Francesc Marc Álvaro, i tenim l'especialista, una persona que ens pot parlar sobre el tema de, en línia.
Jo bàsicament, per el que ha dit el Xavier Medero i l'Anna Gómez ara, aviam, no, jo absolutament d'acord, això ja s'ha fet, s'ha d'inscriure la criatura, això no em genera cap dubte, és a dir, perquè evidentment el primer són els drets de la criatura i per tant una inscripció que no pots deixar sense papers de forma il·legal a una criatura que està aquí. El tema que deia el Xavier Melero, l'estat ha d'intervenir, que també deia l'Anna Gómez, de dir, bueno, escolta, això és hipocresia, perquè aviam, quan hi ha una adopció hi ha un procés de considerar si els pares són idonis o no per adoptar això, i això es produeix, és a dir, en aquest cas es produeix, i aquí sembla que en aquest cas no s'ha de produir perquè hi ha hagut un contracte, hi ha hagut uns diners i per tant ja està. Home, no, si per una adopció es mira que la parella o la persona que adopta es compleixin uns criteris d'idoneïtat per poder adoptar, jo crec que en aquest cas també s'haurien de complir, perquè és que si no...
Ja, però abans s'ha de regular, estimat.
Sí, no, però vull dir que...
El problema és que és il·legal, Xavier, és que el problema és que aquí és il·legal. Ja, per tant, què vol regular? Una il·legalitat?
Però aviam, escolta, si tu tens una criatura i tens... jo no estic en contra que la gent gran pugui tindre criatures, però hi haurà un moment que aquesta... Bueno, algú hauria de dir, potser... qui es cuida d'aquesta criatura a partir d'un cert moment, o no ho sé, o no s'ha de dir res, no s'ha de fer res. És a dir, quan hi ha una adopció, totes aquestes coses estan sobre la taula. I perquè sí. En aquest cas sí que es pot, i en canvi en altres no.
És que normalment no es diu res. Vull dir, les parelles biològiques, sense importar la situació en la que estiguin, d'absoluta descomposició social, d'enfermetat greu transmissible, etcètera, etcètera, l'Estat, bueno, pues, a l'Estat no diu ni mu.
Perdona,
no intervé.
No intervé en el procés de gestació, evidentment.
No intervé. Després intervé per la via tutelar.
Clar, exacte.
Per la via tutelar, per protegir.
Exacte.
Però el que no diu ni mu, diu, escolta, aquests senyors que són, que tenen l'enfermetat que sigui, que tenen els vicis que sigui, que són toxicòmans, que són alcohòlics.
Evidentment, perquè un liberal com tu entén perfectament que l'Estat no pot, prohibir a la gent
intervé, eh? Ja la de Gaia, ja tretiren la paternitat.
Exacte, sí, intervé a posteriori.
Això val després... per l'adoptat, això val pel ventre subrogat
i pel biològic.
I pel biològic. És a dir, això exactament. La de Gaia intervé en cas que una criatura estigui desprotegida, l'intervé.
Però en el cas de l'adoptat, el que es produeix és... Hi ha un procediment d'adopció, no és només tu pots adoptar perquè tu vols adoptar.
No, Xavier, escolta, sé molt bé de què parlo, perquè conec bé l'experiència i tens tota la raó, és així.
Sí,
però és que l'adopció és un fet legal que tu pots fer i que pertany a uns processos establerts, i la subrogació a Espanya del ventre de lloguer no està regulat.
L'adopció partix d'una premissa diferent.
No està regulada, està prohibida. Ja està regulada.
Perdó, està prohibit.
No, perdona, l'adopció a l'Estat ja és responsable d'aquest nen.
Sí, sí.
Llavors, a l'hora de transmetre la responsabilitat, evidentment, ha de verificar que sigui una persona idònia.
Sempre quan sigui una adopció a Espanya. Si és una adopció a l'estranger, és diferent.
Però en el moment que l'Estat accepta la inscripció, també es fa responsable d'aquest nen.
Ara ho preguntem, però abans... Francesc Marc Álvaro.
Bé, home, aquí el que jo crec que es constata i la discussió que tenim nosaltres també ho palesa és que hi ha molta dificultat per pensar una cosa que ens descol·loca a tots. Ens descol·loca perquè obre un món radicalment nou i aleshores és molt difícil tenir, diguem, un pensament clar
a partir fins i tot de categories polítiques clàssiques, perquè diu el meu amic Melero, diu, jo sóc un liberal, jo també, i ser liberal o ser socialdemòcrata no serveix del tot en aquest, diguem, en aquest debat,
Jo no ho he dit, per això, Francesc Marc, això de que sóc un liberal...
He sigut jo que l'hi he dit, també, però crec que hi està d'acord.
Xavi, que ho dius a cada programa, ja t'ho dic jo. Però una cosa, aquí hi ha molts debats creuats. És que, clar, intentem decidir moltes coses alhora. D'entrada, hi ha un debat molt difícil, que jo crec que és insoluble, que és aquest debat de a quina edat la gent, fins a quina edat pot ser pare o mare. Bé, és un debat, no hi arribarem a sang.
Com diu la Cris Puig, Elton John va ser pare amb 66 anys.
No, clar, però amb els homes, debat... amb els homes no... no...
És que és aquest, per això,
hi ha un fotimer, un fotimer de 70 ara, i 80
si deixeu, anys.
Disculpeu, ara... la natura és masclista. Un moment, Francesc Marc.
No, m'explico, dic que aquest debat, com ja veig que heu saltat, no cal que el fem, perquè és molt difícil, per això d'homes, dones, etc. Hi ha un altre debat, per mi, molt interessant, que és el debat aquest de si existeix un suposat dret a ser pare o mare. Bé, aquest debat, que és més de fons, jo crec que s'ha de posar damunt la taula, perquè al final ens estem inventant una sèrie de drets que potser no són tals drets. Després hi ha un debat sobre el que amaga una decisió. És a dir, estem parlant aquí en termes de és la meva decisió. No. Darrere de la decisió hi ha o bé un intercanvi econòmic, normalment, o bé alguna cosa semblant a un intercanvi econòmic. I aleshores... és quan hem d'invocar, diguem, molta gent que ha pensat sobre si tot es pot vendre o comprar. És a dir, quin límit hi ha al comerç de les coses? Bueno, justament el fet de que els éssers humans no som coses, i d'això ja fa uns quants segles que es va establir, impedeix que es pugui pensar en un món purament mercantil. I, finalment, aquest altre debat sobre el paper de l'Estat, que és un debat que el falsegem. Escolteu, l'Estat democràtic, l'Estat de dret, no un estat totalitari necessàriament, intervé en tot. És que si tu vols a casa teva fer una terrassa, l'Estat intervé. Vull dir, no fotem. És a dir, com l'ha d'intervenir en això? Llavors, sí, més clar, no intervé l'Estat el dia que decideixes vaig a procrear una criatura. No, en el moment aquella tarda o aquell vespre no intervé l'Estat. En el minut 1, després ja intervé. Per tant, home, jo el que veig aquí és un problema... d'ordenar tantes discussions i donar una sortida clara, sobretot, i repeteixo, que jo crec que és la gran qüestió, darrere dels ventres de lloguer hi ha una qüestió econòmica que apunta a una desigualtat, i tenen raó les dones que diuen que normalment les dones que fan de ventre de lloguer són dones que ho fan perquè no tenen altra sortida econòmica, i per tant aquí s'ha d'entendre que hi ha un element de desigualtat. I jo crec que això s'ha de dir, i encara que no siguem el Xavier Domènech, ho hem de dir.
No, clar que ho hem de dir, però, per tant, però no podem generalitzar, perquè com molt bé va dir, dimecres passat teníem aquí una convidada, és evident que no podem estar a favor de vendre criatures com aquell que, doncs no sé, que ven un renyó o que ven una altra cosa, perquè només faltaria que tota la vida hem estat en contra de la prostitució i la venda del cos, sempre que no fos absolutament voluntari, perquè m'imagino que també de major hi deu haver voluntarietats, doncs, però el que no podem negar és que hi ha una realitat, i si aquesta realitat l'hem de regular, i l'única manera, precisament perquè no sigui un contracte exclusivament mercantilista, doncs ho hem de regular, i hem de fer, igual que l'adopció, uns paràmetres en els quals fonamentar-nos, perquè si no, torno a repetir, només podran ser pares abans avançades o mares les persones que tenen un alt poder adquisitiu. I nosaltres qui som per dir amb una persona menopàusica o amb un senyor de 60 anys, no ho sé, l'edat que sigui, entre 55 i 65, que pel que sigui a les seves circumstàncies vitals, doncs no ha pogut tenir fills i té una bona xarxa d'emocions, té, bueno, doncs com el mateix que es fan quan s'adopta una criatura, els experts pregunten això, com quedarà la criatura aquí, allà, un dels progenitors, l'altre, i quan s'ha fet tot aquest estudi sobre com quedarà aquesta criatura, es permet o no es permet l'adopció i es permet o no es permet la subrogació, i aleshores ja saps aquella persona que sense càrrega genètica està disposada a portar 9 mesos una criatura al seu ventre i després donar-lo a un tercer, si ho fa exclusivament per temes mercantilistes o no.
Mira, Ricardo de la Rosa és advocat, professor de dret civil de la Universitat Autònoma de la UAT, de l'Autònoma de Barcelona, i president de la Comissió per la Igualtat de Drets dels Nous Models de Família. Senyor de la Rosa, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vostès.
Ana García Obregón pot tenir algun problema per inscriure aquesta criatura?
A veure, com deia una de les persones que intervé a la tertúlia, efectivament hi ha una qüestió bastant delicada aquí perquè s'estan creuant molts debats. I creuar debats és perillós perquè són debats que no són sobre qüestions homogènies. És a dir, aquí s'està parlant d'adopció, s'està parlant de lactació subrogada, s'està parlant de prohibició, s'està parlant de moltes coses que no són homogènies i que, sobretot, no són equivalents. Llavors, dit això, si la senyora García Obregón pot tenir o no pot tenir una sèrie de problemes per inscriure la criatura, ja en parlarem, perquè la base de la inscripció hauria de partir del fet que aquesta senyora, un cop nascuda la criatura, aconsegueixi una sentència dictada en un procés contradictori, és a dir, un procés que permeti practicar prova i que permeti la intervenció de la dona gestant, i que amb aquesta sentència el que es tingui és la declaració de que ella és legalment la mare d'aquesta nena. Un cop això s'aconsegueixi, aquesta sentència s'ha de poder inscriure a Espanya a través d'un procediment que és el que se'n diu un exequatur. Un exequatur que vol dir, doncs, el reconeixement de la validesa executiva d'una sentència dictada a l'estranger per un altre país dins del nostre estat. Hi ha una sèrie de coses que s'han dit o que he sentit en els minuts que estava a l'espera d'entrar que no són certes. Per exemple, la gestació subrogada a Espanya no està prohibida. Això que quedi clar. Si algú dels que afirma això em demostra o em diu a quin article de quina llei existeix taxativament aquesta prohibició, doncs probablement em farà molt feliç, perquè m'estaré assabentant d'una dada que fins ara jo no coneixia. Prohibició no n'hi ha. La llei de tècniques de reproducció humana assistida el que ens parla és de nulitat del contracte, però no la prohibició de la tècnica en qüestió. Dit això...
Perdoni, però és que no ho entenc, no ho entenc. Nulitat del contracte, què vol dir?
Que el contracte no existeix.
No, ja, però vull dir quin contracte?
El contracte, si em permet, li explico. O sigui, que el contracte no existeixi no vol dir que es prohibeixi les tècniques de reproducció assistida relatives a la gestació subrogada. S'està parlant del contracte que en teoria s'hauria d'establir entre els pares d'intenció, la dona gestant, i, per tant, a les condicions que això implica. Sí, que això significa...
No reconeix el contracte.
Això significa... Sí, no reconeix el contracte, efectivament, però no prohibeix res. Article 10 de la Llei de Tècniques de Reproducció Humana Assistida, de debò, si no li estic enganyant.
Era per entendre-ho, clar, hem estat qüestionant la gestació subrogada a Espanya i resulta que es pot... És a dir, una persona, si vol tenir...
No, jo no dic que es pugui fer, jo dic que no està prohibit, per tant, no està regulat.
Per tant, es pot fer. Si no està regulat, vol dir que es pot fer.
Perdó?
Si no està prohibit, es pot fer?
Bueno, si el contracte es declara nul...
No, sí, el contracte...
I si no hi ha contracte? Si no hi ha contracte?
Doncs és il·legal, ves.
Per què?
O és il·legal, perquè si no hi ha contracte, doncs ha de fer una cosa sense contracte, sense firma.
Un moment, digui.
No, si em permeten, els comento. O sigui, que no estigui regulat no vol dir que estigui prohibit, que és molt diferent. Són qüestions molt diferents. I que estigui declarada la nulitat d'un contracte no significa que això s'hagi prohibit de cap de les maneres, sinó que el que s'està dient és que l'ordenament jurídic no està donant cobertura a un determinat acord que es pugui establir entre unes persones concretes, que és molt diferent. Llavors... Jo, però, el que sí que plantejaria és una qüestió...
Hi ha moltes preguntes sobre el que està dient. Digui.
No, jo l'única cosa que plantejaria és... aquí ja podem dir que... del que estem parlant és sobre drets de les persones i drets que exerceixen les persones. Aleshores, aquests drets exercits per les persones es poden exercir aquí o es poden exercir a l'estranger. Amb això què vull dir? Doncs que la legalitat espanyola pot determinar una sèrie de coses, però la legalitat d'altres països estableix clarament la possibilitat de que sí que es pugui establir i es pugui dur a terme una gestació subrogada amb tot el conjunt de drets i obligacions derivats d'un contracte, i això sí que es pot fer amb total llibertat en aquests països. Llavors, no estem a l'edat mitjana, estem al moment que estem, i la mobilitat de les persones és més que evident. I bueno, la millor mostra que tenim en aquest cas és el de la senyora García Obregón. Se'n va a un altre país i legalment està duent a terme un procés en aquest país en funció de la legalitat d'aquest país. I clar, quin resultat té aquest procés, el naixement d'una criatura? La conseqüència quina és? Aquesta criatura, com filla d'aquesta senyora, té nacionalitat espanyola i aquesta nena, tard o d'hora, ha de venir aquí a viure. Per tant, què farem amb aquesta nena? La deixarem en un limbo jurídic? La deixarem com una apàtrida? La considerarem una noia amb nacionalitat dels Estats Units perquè ha nascut allà? Sí, com ho farem, això? Aquesta és la qüestió. I quina solució se li dona a aquesta solució? Vull dir, a aquest problema que es genera en el moment que hi ha un naixement d'un nen o d'una nena a l'estranger per tècniques de reproducció assistida a través de gestació subrogada. I això, jo crec que l'Estat el que no pot dir és això és il·legal, això no és correcte, això no li donem cap solució, i aquesta nena, com que la seva mare o el seu pare han actuat incorrectament, doncs la deixem sense cap dret i sense cap mena de possibilitat de legalitzar la seva situació en el país.
Crec que no ho ha dit ningú, això, Crec que això no ho ha dit ningú. Mm. És a dir, que la nena...
No, però en el fons... Però clar, la conseqüència és aquesta. Es digui o no es digui, la conseqüència és aquesta, automàticament. Perquè aquesta nena, en el moment que arriba aquí, és una nena que, si no està inscrita en el registre civil espanyol, és una nena que no tindrà ni cobertura sanitària, ni tindrà cap mena... O sigui, per no tenir, no tindrà ni carnet d'identitat.
Jo no he sentit...
Jo sí que ho estic dient. No, però jo ho estic dient. La conseqüència directa és aquesta.
Ja. Aviam, Anna Gómez.
No, una pregunta, sisplau. Jo no vull anar als Estats Units perquè vull tindre una... No és el cas, perquè jo estic menopàusica perduda i el que vull és anar a veure gin tònics a la isla de Olbox. No cria canalla, però posem el suposat de que jo ara volguessa, que estic a prop de jubilar-me, tindré una criatura i vull fer la subrogació i arribo amb una, com ho he de fer? A Espanya, arribo amb un acord amb una amiga i ella em té el crió per mi i llavors què faig?
No, a Espanya no es podria fer perquè en el moment que tenim una situació en la que estaríem parlant de gestació subrogada, la gestació subrogada en aquí, la conseqüència que té és que qui ha donat a llum aquest nen o aquesta nena, automàticament és qui la llei considerarà la mare. Sí o sí. Hi hagi hagut o no hi hagi hagut una gestació subrogada, o ens trobem en la situació que ens trobem.
Tant m'he d'anar a l'estranger i m'he de gastar una pasta, no? Per entendre-nos?
Exacte.
Xavi Domènech.
No, llavors, no, clar... Jo és que insisteixo que crec que... Jo no he sentit a ningú responsable polític dir que la nena no ha de ser inscrita. És a dir, jo crec que són dos debats. Un debat és els drets de la criatura, que crec que aquest debat per mi no existeix, i l'altre debat és el tema de si... Hi ha dos debats més. Un és el tema de la gestació subrogada i l'altre és si l'Estat ha d'intervenir entenent que ha de garantir que aquesta persona que té tots els drets, que no és l'àvia, no és la mare, que la persona que té tots els drets és la nena, aquesta persona està en garanties de rebre una tutela efectiva. Jo crec que això sí que ha d'intervenir l'Estat, però el que està plantejant vostè que deia que hi ha debats diferents, els està vinculant tots, els està dient tots en relació als drets de la nena.
No, senyor, jo no estic vinculant tots els debats, al revés, el que estic dient és que la nena, en el moment que arriba aquí, ha de tenir tots els drets, però per tenir tots els drets, primer ha d'estar inscrita en un registre civil espanyol, per tant, evidentment, però si això ha de suposar que primer la persona que està tenint aquesta criatura per gestació subrogada a l'estranger ha de venir a Espanya, ha de fer un procediment d'exequatur. El procediment d'exequatur no crec que duri menys de 6 mesos. Vull dir, durant 6 mesos aquesta nena on la tenim? O de quina manera la tenim aquí? un estranger il·legal? O què serà aquesta nena? I això és el que es troben tots i cadascun dels pares que han vingut amb nens o nenes nascuts per gestació subrogada de l'estranger.
Vostè està tractant un tema, que és els pares que volen tindre fills de la manera que sigui, ho està tractant com un tema de drets a la infància. Jo crec que són dos temes diferents. Una cosa és els drets a la infància, que és evident que ha de ser inscrita, evidentment, tal, i l'altre és l'altre debat. És a dir, no es pot fer passar gat per llebre. És a dir, ara tot el debat és els drets de l'infant. Bueno, no, hi ha un debat que és legítim sobre com es fa, si es pot fer, si no es pot fer d'aquesta manera, tot això. Això no crec que tingui que veure amb el tema. De fet, té que veure en un altre sentit. És a dir, es pot garantir que la tutela efectiva s'exerceix clarament quan una persona té una edat específica, ha tingut un nen per motius tal, quan hi ha un procés d'adopció, tot això es mira? És a dir, i en aquest cas no es mira res.
Clar, però és que la qüestió aquí, llavors s'arreglaria ràpidament en el moment que realment es reguli en l'estat espanyol. És a dir, en el moment que aquí tinguem una regulació a la que clarament se sàpiga quan, com, quins drets, quines edats, quines condicions i de quina forma es pot dur a terme una gestació subrogada, tot el debat s'acabarà. O directament una norma que ens digui aquí no es podrà fer i no es reconeixerà cap naixement o cap filiació atribuïda a l'estranger per gestació subrogada. Clar que s'acabarà, però insisteixo en aquest cas, i això no m'ho pot negar, els drets de l'infant o de la nena quedaran absolutament desprotegits. I això és així.
Sí, hi ha un col·lectiu d'advocats que s'ha pronunciat a Twitter i diu que, arrel del que explica ella avui a la revista Hola, la Fiscalia podria recórrer la inscripció de la menor al Registre Civil espanyol. Vostè veu possible que la Fiscalia pugui moure fitxa en això?
A veure, jo de la Fiscalia no ho sé. Sincerament, no sé quina decisió pot prendre. El que sí sé és que ja fa molts anys va haver i arran d'això va haver la sentència de 4 de febrer de 2014, que és la que marca, la sentència del Tribunal Suprem, que és la que marca els procediments i la manera en què es pot legalitzar la situació d'una criatura nascuda per gestació subrogada a l'estranger al nostre país. I en aquell cas va haver una situació molt rocambolesca i bastant injusta, al meu entendre, que consistia en que una parella de València, en aquell cas eren dos homes, porten a inscriure, tal com es feia en aquell moment, un certificat de naixement dels Estats Units al consulat de Los Angeles. En aquell moment el cònsul d'Espanya a Los Angeles era Inocencio Arias. Llavors aquest senyor el que va fer és una argumentació jurídica una mica peculiar per determinar que no es podia inscriure un naixement ocorregut fora de les fronteres per gestació subrogada, va denegar-ho. Aquesta parella va recórrer a la Direcció General de Registres i del Notariat, la Direcció General va admetre la inscripció i un cop ja estaven a València, eren valencians aquests dos nois, ja estaven a València, instal·lats amb les seves criatures i demés, el Ministeri Fiscal va impugnar la inscripció al Registre Civil. És a dir, quan ja se suposava que tot estava pacificat, aclarit i beneït, el Ministeri Fiscal va impugnar. I això és el que va motivar la sentència del Tribunal Suprem, que sobre el que va fer és donar-li la raó al Ministeri Fiscal i, per tant, aquests nens van quedar sense filiar durant una bona temporada des del punt de vista de l'estat espanyol. Eren fills d'aquests dos nois a través del certificat de naixement dels Estats Units, això sí. Aleshores, clar, torno a dir, o sigui, el que no es pot afirmar és que els nens quedin protegits en el moment que la seva filiació quedi en l'aire d'aquesta manera, perquè si un estat està reconeixent la filiació d'uns nens respecte d'una o dues persones, el que no té molt sentit és que aquestes dues persones o aquesta sola persona vingui aquí, pugui fer un reconeixement d'aquesta sentència que determina la filiació o simplement legalitzi la situació de la criatura o de les criatures aquí en el país i de bones a primeres arribi al fiscal i digui no, doncs ara considero que això és il·legal i per tant, vinga, comencem a impugnar. Bueno, sí, fem-ho, però insisteixo, i tot i que es negui, és així. Qui surt perjudicat en tot això no és el pare o la mare o els pares d'intenció, és la criatura, sí o sí.
Una última pregunta, ja per acabar. Avui, més que res, no sé, ignoro si és allò que en diuen en el món de la premsa del cor, si és robat o és... o robado o posado. Ho dic perquè una altra revista, avui a Lectures, publica un reportatge sobre la mare gestant de la nena. Clar, habitualment, en els casos de gestació subrogada, la vida privada de la gestant s'ha de protegir, no? És a dir, això, si no està permès, comportaria problemes legals, no?
I tant. El que passa és que, a veure, això depèn del país on es dugui a terme aquest procés. Perquè, per exemple, als Estats Units hi ha una norma que parteix de la base de que la gestant, posem-ho entre cometes, intervenir en el futur d'aquesta criatura i ha de mantenir la relació amb els pares d'intenció i amb la criatura. Això després, a la pràctica, no sempre passa. Però, clar, això implica també que la gestant ha de tenir la seva llibertat de determinar si vol ser coneguda o no vol. I ja està. I de la mateixa manera que hi ha una sèrie de drets a la intimitat, a la pròpia imatge, etc., de totes les persones que puguin intervenir en qualsevol tipus de procediment de tècniques de reproducció assistida, és evident que en aquest cas també. És a dir, les clíniques de reproducció assistida, els seus fitxers de dades personals són sagrats. I allà, o sigui, en el moment que pugui haver un atac informàtic, allò podria ser terrible, perquè, clar, les dades que s'estarien ventilant són dades absolutament protegides.
Moncloa ens ha dit que els nens s'inscriuen perquè preval el dret del menor. Ara bé, la reforma de la llei d'avortament del 2023 diu explícitament que és una forma de violència contra la dona i en prohibeix publicitar la pràctica. A més, recorda que el Tribunal Suprem, en una sentència de fa un any, considera la gestació subrogada com a incompatible amb la dignitat humana. Diu que vulnera els drets fonamentals de la dona gestant i de la criatura, a qui diu són tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia, de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad, y afegeix que provoca un daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son inaceptables y, por tanto, atenta contra derechos reconocidos en nuestra Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Això és el que,
Jo pregunto, què fem amb els drets de la criatura?
No, aquí diuen que els nens els inscriu al registre, els inscriu al registre.
No, és el cas, no és el cas. O sigui,
sí, perquè preval el dret del menor per sobre del...
No. Independentment de totes les valoracions que es pugui fer de la gestació subrogada, a les que no penso entrar, el fet és el fet. I el fet és el naixement de la criatura. I jo torno a dir, a la criatura l'hem de protegir, o sigui, no la podem deixar desprotegida. Per tant, si l'hem de protegir, tota criatura que neix té uns drets i unes obligacions, aquests drets i obligacions s'han de mantenir.
Bueno, és el que està dient,
com sigui el naixement.
I el que diu vostè és el que diu la llei, que els nens s'inscriuen perquè preval el dret del menor i els inscriu al registre perquè preval el dret del menor per sobre.
La llei penalitza, si oposa, per la cosificació de la dona. I en això incideix, dels menors no diu res. És a dir, no els penalitza.
No, diu res, però al cap i a la fi qui acaba pagant la festa és el nen o la nena.
Sí, clar.
Perquè és qui acaba... No, permeti'm, sisplau. És el nen o la nena que veu que la seva inscripció de naixement no es pot dur a terme fins passat igual un any a través dels processos judicials en els que s'han d'involucrar els pares per poder arribar a aquesta inscripció. I mentrestant, insisteixo, aquesta nena o aquest nen pot tenir malalties, pot necessitar assistència mèdica pública, pot necessitar les mil i una prestacions públiques que no te les donaran mai si no tens probablement com a mínim un DNI o tens una nacionalitat espanyola. Per tant, aquí tenim un problema.
Sí,
aquí tenim un problema. I sempre sense entrar en debats previs de si la gestació subrogada sí, de si la gestació subrogada no, i si és moral, immoral, ètica o antiètica, m'és igual.
Però vostè...
El que m'interessa és el resultat, i el resultat és que el perjudici se l'emporta el nen. i s'ha acabat. Aquesta és la història.
Però vostè diu que no vol entrar en el debat, i jo ho entenc, però no veu que en aquest cas concret, en el moment en el qual tu em fas d'això una notícia de Talola, portes uns robats, uns posats, tot això, estàs entrant de ple, però no a la societat. La mateixa persona que ha fet aquest contracte està entrant de ple en el debat de les estrelles subrogada i l'està publicitant. Entenc que pel que ha dit el Jordi Basté, és il·legal la publicitació d'aquesta tècnica. Jo crec que el que estem veient ara és en directe, en vivo i en directo, una publicitació d'aquesta tècnica. És a dir, jo puc entendre que vostè digui, no, miri, jo només em preocupo dels drets de l'infant. I com que els drets de l'infant són els que són, s'hauria de permetre tot, s'hauria de legalitzar tot, s'hauria de... Jo entenc, el puntal de l'argument. El que passa és que de la forma que ho està argumentant vostè, jo també estic d'acord, o sigui, a l'infant s'ha d'inscriure i ja està, s'ha de garantir els drets, però de la forma que està, que ho està argumentant vostè, com que diu, ha de prevaldre per sobre tots els drets de l'infant, diu, no entro en el debat, però s'ha de legalitzar tot, és a dir, la línia argumental que està utilitzant, que és aquesta, jo diria, amb tot el respecte.
No, i amb tot el respecte jo li contesto, sí, o sigui, simplement el que estic dient és una altra cosa, el que estic dient és que la realitat és la que és. I no és una realitat nascuda a l'estat espanyol, sinó que en aquest cas és una realitat nascuda, i en aquest cas no una realitat, sinó una persona, una nena, als Estats Units. Sí, sí. I com persona, no com una realitat, com un ens abstracte, mereix tots els respectes i és titular de drets i d'obligacions, com són tots en el moment de néixer. I el primer dret...